Per cert, podreu veure el live del que t'hi jugues, el Lázaro i el Saissó, llegendes de la ràdio, eh?
Tant,
llegendes home. De la ràdio. Ara que el bueno, Xavi està
perdona,
fent...
Perdona, perdona, una cosa. El Xavi m'ha fitxat per Ràdio Barcelona. Ah, ojo al tema. Sí, el Xavi Saissó va fitxar per Ràdio Barcelona. Sí,
sí, sí, sí. Què vas veure en...
No, no, va veure que es van deixar... Bueno,
no, no, que si no t'ho pregunto.
Explico
una
anècdota. Explico una anècdota. Molt ràpida.
O sigui, Xavi Saissó va fitxar José Manuel Lázaro per a Ràdio Barcelona.
Sí, senyor.
Hòstia, és fora, això, eh?
El senyor Pedrerol, que estava a Ràdio Barcelona, fitxava per Canal Plus.
Sí, senyor.
I hi havia una baixa a Ràdio Barcelona.
Tu vas substituir a Pedrerol?
Sí, senyor. Sí, sí, jo tenia molt bona relació amb el Pedrerol, fins que em va insultar un dia pel xiringuito, ja, lògicament, ja, quan pensa el respecte...
Com que t'ha insultat?
Está, fica Leo Messi Balón de Oro y sale la bronca. Pero me dijeron de todo menos bonito. A partir de aquí, pero bueno, con que tengan una buena relación con el club, yo ya paso de todo y que fallen el que vulguin. Sí, sí, vaig entrar perquè Pedrerol marxava a Canal Plus. I el Xavi Saissó havíem coincidit amb una roda de premsa, me'n recordo perfectament.
De la Volta.
De la Volta, si he vist a Catalunya. I no sé si va ser ell o vaig ser jo que es van oblidar la cinta per gravar la roda de premsa.
Ah, mira, Santi, em sona d'alguna cosa, això.
No, no, però ens van deixar.
De què?
No sé si vaig ser jo a tu o tu a mi, que em vas deixar una cinta per jo poder gravar la roda de premsa. Bueno, jo estava a Radio Minuto, i un dia em truca, escolta, que ens hem de tornar, tal, i bueno, sí, sí, però ens hem de tornar, però hem de parlar d'alguna cosa més. I dic, hòstia, què passa? Diu, bueno, vine que hem de parlar amb el Josep Maria Girona. I amb una dinar.
Era el director.
Maria Girona, que era el director, i vaig entrar a la cadena SER, pues, vaig estar... 14 anys.
Si deixar-te una cinta va ser el teu aval per entrar a Ràdio Barcelona.
Bueno, no, suposo que tenia informació, tenia referències, no? Tampoc era perquè li deixés una cinta, però que tenia molt bona relació i aquí pensaria Saissó que jo era... Jo per sempre li dic que jo sempre he estat agraït a les persones i Saissó d'una de les persones més importants de la meva carrera professional, de la meva vida no, perquè no estic enamorat d'ell. L'estimo molt, però encara no estic enamorat d'ell.
Jo sí, no em vaig deixar la cinta, em vaig deixar l'equip sencer.
Bueno, sí. Està molt bé.
Sí, sí, el vaig enviar al despatx d'un jefe de la policia. Sí.
Intendent, eh?
Sí,
por cuna, crec.
I a mitja tarda, me'n recordo ara, perquè fa molts anys, i a mitja tarda em truca i em diu, escolta'm, aquest noi que m'has enviat no m'has dit que era molt bo? I dic jo, sí, sí, ho és. Era molt jove, el Santi. Ah, és que s'ha deixat tot el material aquí. I truco al Santi i dic, Santi, què? L'entrevista ha anat bé? I diu, sí, sí, ha anat molt bé, tal, no sé què, no sé quantos. I ja l'has passat a la ràdio? I no, encara no. I dic, i la podràs passar? I diu, sí, ara, d'aquí una estona la passo. I dic, pots mirar la bossa?
No està bo.
I no portava la bossa.
Però va deixar l'entrevista custodiada, està bé?
Està bé, sí, estava bé custodiada.
No, no, però va ser molt pitjor encara. Perquè arribo, encara no hi havia els mòbils aquests que t'ho fan tot, era una càmera de vídeo. I miro la càmera de vídeo i allà no hi havia regravat.
Ah,
i vaig dir, quan vaig tornar a buscar-lo, li vaig dir, ja que estem, podríem tornar a fer l'entrevista.
Això no ho recordava.
Bravo, bravo, bravo.
Això no m'ho va dir. I què vas veure tu en el Lázaro Saissó?
Bueno, doncs... mira,
una bona persona, més que un millor professional.
No, home, Lázaro estava, com diu, a Ràdio Minuto, havíem perdut el Pedrerol perquè s'havia anat a la Gama Plus i va ser qüestió de saber pues, qui era la persona que tenia més aptituds per fer aquella feina i jo no vaig tenir cap dubte de que era el José Manuel Lázaro la persona que ens havia de fer aquella feina en aquell Barça dels anys 90.
Sí,
i tot allò.
I vosaltres vau viure la gran guerra Ser-Cope amb García i de la Morena i García.
Per mi, un dels moments més fatals de la història del periodisme.
A tu no et fa gràcia quan es fa broma sobre aquella època, que no?
No, menys. I ara quan les veig que s'abracen, penso... Hòstia, doncs van haver ferides per la guerra, van haver ferits que encara es van poder solucionar algunes, però algunes altres no, eh?
No, han quedat molts...
Han quedat molts tocats pel camí, eh?
Molt tocats, però... i molts morts en sentit figurat
sí.
Per no posar un protagonista en un nit.
Sí, sí.
És a dir, tu podies fer un gran campionat de 15 dies, però si l'últim dia no posaves abans Carles García el protagonista, no et servien de res els 14 dies anteriors que havies guanyat tot el... Vull dir, per mi
però s'arribaven a fer tantes barbaritats per posar un protagonista?
Sí.
Mira, jo recordo, un protagonista està a la SER, a l'habitació, Chica Haji, diré el nom.
Chica Haji.
Amb Bernat Bafalui, que treballava a la SER.
Que ara està a la Catalana, no?
Bernat Bafalui estava amb Chica Haji, a l'habitació de l'hotel, amb el telèfon ficat, per passar-li de la Morena, i va entrar, no diré noms, perquè jo amb aquest sí que el puc dir, perquè era company meu. Va entrar a l'habitació, li va treure el telèfon a Chica Haji i li va ficar el seu perquè entrés amb el García.
Li va prendre
el telèfon perquè entrés amb el García. Això va passar. O sigui, això és una història real, això ha passat.
Això és saltar-te aquesta... l'ètica professional.
Total, bueno, però l'ètica professional, perdona, l'ètica... Parlem avui d'ètica professional o fem un altre programa?
Avui.
No, ja vaig...
Era un programa més tonto i mira si tindrem material.
Mare de Déu, senyor. Havia... Si comencem per Vito Quiles, que no és ni periodista... Perdona. Que tothom li dona bola. I si tothom traga amb tot i tot és perfecte i no passa res... Aquí no, quan... Sí, és impossible que la gent entengui el que és el periodisme. El periodisme és rascar, és contrastar. No es beneir ni fer portaveu ni vocero de ningú. Perquè jo no he estat vocero de ningú. Jo em vaig jugar el càrrec aquests... En aquesta casa em vaig jugar el càrrec el dia de l'Elefant Blau, mira, precisament, amb l'Elefant Blau, perquè em van dir, ojo, que si dius aquesta notícia, diu el senyor Núñez, patrocina els 40 principals als esports, eh?
La notícia era...
que es creava l'Elefant Blau. Nosaltres vam donar la primícia de l'Elefant Blau com a plataforma alternativa de Josep Lluís Núñez. Va dir, ojo amb el tema aquest. I, clar, hi ha un moment a la vida...
Ojo amb donar-li bola a l'Elefant Blau.
Clar, diu, bueno, però jo vaig dir, bueno, és que jo tinc la informació, això serà així, això serà així. Em van dir, bueno, tu mateix per aquí, és un senyor que posa molta pasta, 40 principals, pagant els esports. Això per mi era periodisme. Què passa? Jo no he aixecat més notícia, poder aquesta. El que més era aixecar diaris del terra. M'aixecava, tirava els diaris al terra i aixecava, això era aixecar notícies. Sí, i avui en dia és, bueno, la portavocia. Hi ha un portaveus.
Hi ha de tot, hi ha molts mitjans, sí, i afortunadament no, la gent pot triar.
Parlo en general, sí que. No només estic parlant en... d'aquesta casa. Si vinc a aquesta casa, si vinc a aquesta casa és perquè puc venir a aquesta casa. I d'altres que ja ni vaig ni les escolto.
Això t'ha quedat molt bonic.
Només en 20 segons, perquè la gent es faci una idea d'aquella època, García de la Morena, quan un personatge era el personatge del dia... i havia de començar, els programes començaven a les 12, es trucava el personatge cap a quarts d'11 de la nit per tenir-lo bloquejat una hora i mitja.
El telèfon fix,
I clar, hi havia només un telèfon, el fix, trucaven, i una hora i mitja allà el telèfon despenjat.
Despenjat, o parlant amb ell, hi havia un senyor, habla con él, i parlaves amb ell, una hora i mitja estic parlant, perquè a l'altre no el tingués.
Ho havies de passar fatal allà, l'hora i mitja, intentant allargar una conversa sense cap sentit.
Quan veus que el s'abraça i tot, millor que sigui així, jo no dic que no, però que hi ha hagut morts, entre cometes, pel camí, que no podem oblidar.
Mira, està allà el Joaquín Maroto amb nosaltres. Hola, Joaquín, què tal? Muy buenas.
Hola, buen día a todos.
¿Tú estuviste con los dos?
Yo trabajé con los dos a la vez. He sido el único en el mundo que ha trabajado a la vez con De la Morena y con García.
¿Cuándo?
Unas pocas semanas, te voy a decir, y más tiempo estando en el grupo Prisa y con García. Pues mira, a caballo entre los años 95 y 96. Te voy a decir por qué. Porque yo trabajaba con García desde el 94 y en el 96 llega Prisa y compra LAS. Entonces a mí, Alfredo Arlaño me dice que tengo que dejar a García para irme a la SER, porque no se podía, no era compatible. Y en ese interín que tardo entre hacer unas cosas y otras en ese papeleo, pues nada, yo le decía a García, cuando decía que yo lo del imperio del monopolio, yo llegaba al periódico y decía, ayer libré con García. Y cuando en el periódico le calzaban una hostia a García, llegaba García y le decía, ayer libré en el periódico.
O sea, tú no estabas.
Y así me pasé
cuando
una,
se pegaban castañas unos a otros, tú
una
no
temporada. Te voy a decir porque... No, joder, vamos a ver. Uno con un helipuerto en Brunete y lo otro con un palacio en La Moraleja y yo ganándome la vida para pagar una hipoteca y me querían hacer la punyeta a mí. Pues no.
Bueno, això és el que has dit tu moltes vegades.
Sí, claro.
Això.
Sí, totalment.
Que clar, hi va haver molta gent que es matava per a que dos es fessin milionaris.
Supermilionaris. Diguem-ho...
Sí, molts milions.
Claro, y los demás, oye, pico y pala del periodismo, picando la mina y tal. Si a mí me parece muy bien, pero joder, que nos dejen trabajar, ¿no? En eso estaremos todos de acuerdo.
Sí, tanto.
Oye, si te quieren poner una condición, que te la paguen.
Por ejemplo.
Joaquín, hoy en el AS publicáis que Kroos está cada vez más cerca, pero me sorprende porque también se explica que no se sabe bien qué va a hacer.
¿Para jugar?
No, que no.
Pues mira que no,
no está
falta,
decidido,
no,
cuál será, ni su puesto ni su función.
No, doncs, comencen
malament amb Kroos, si el fitxen però no saben ni què farà.
Jo el dia que vaig marxar, crec que en aquesta emissora, vaig dir, el jugador que trigarà molt de temps en substituir i trobarà molt a faltar és Kroos. Més que Modric, i mira que Modric es feia notar. Però per mi Kroos era fonamental.
Però més allà del paper de Kroos, hoy Tomás Roncero, després l'escoltarem al VAR, ha pedido que el fichaje sea Jürgen Klopp i que cree que Florentino Pérez, que al principio no lo veía tan claro, ahora sí apuesta por él. Veremos si después Klopp quiere fichar por el Madrid o no. Y tú hace tiempo, ya no lo comentaste, en el que te jugues, pero te leí en X, en Twitter, lo de la doble K. Cuidado que la doble K es caca, pero bueno, lo de la doble K, Y ponías que para acercarse al nivel de PSG y Bayern, el Madrid necesita la dupla KK. Todo lo demás es seguir perdiendo posición.
Es Klopp, no, KK, KK.
Klopp, Kroos.
Sí, pero eso es KK. KK era KK. KK,
sí, KK,
o sea,
KK.
No es lo mismo. Eso. No es lo mismo. Esta es otra KK con K, ¿eh? Que es Klopp, Klopp. Y yo ya lo dije hace tiempo, no hace unos días en Twitter, pero antes ya dije que el Madrid se estaba moviendo en ese sentido porque quería cambiar el rumbo del equipo y construir de nuevo, y quería hacerlo con Jürgen Klopp. Y lo que he añadido, hace unos días también, que me alegro que Tomás se haga eco, es que el primer trabajo de Toni Kroos, ya que no tiene una función muy clara, es precisamente convencer a Jürgen Klopp, del que es muy amigo y vecino, porque tienen casas en Palma de Mallorca, apenas a 150 metros, en la zona de Alcudia, se ven todos los veranos, comparten barbacoas en el jardín, en fin, tienen mucha amistad. Y el primer trabajo de Toni es intentar convencer a Klopp para que acepte volver a los banquillos de un equipo, porque él quiere volver a entrenar, pero tenía dudas sobre hacerlo con un equipo, prefería una selección, pero bueno, ahora con el Madrid parece que se puede animar.
Pero eso es interesante, sí. El que dijo Joaquín Maroto, la primera feina de Toni Kroos es convencer a Jürgen Klopp.
¿Y crees que tiene margen para el éxito? ¿Se le puede convencer?
Pues no lo sé, porque no he hablado con... No lo sé, porque no he hablado con Kroos. Bueno, sí he hablado con Kroos, pero está hermético con esto. No quiere decir nada, de lo cual, oye, el que calla otorga, me da la impresión de que debe estar en ello. Aparte, que es como, joder, como si a mí me llama así, que no, y me dice tal, no sé qué, es que somos amigos, o que ellos son amigos, y entonces se apañan y está, debe de estar en ello. Lo que pasa es que no querrá decir nada a Toni hasta que no tenga los pelos de la burra en la mano, ¿no? Como decía el maestro Azuara.
¿Y ves a Florentino Pérez, a diferencia de lo que pasó con Xabi Alonso, dándole plenos poderes en caso de que sea Jürgen Klopp el que venga?
Es que esto ya lo he explicado alguna vez. En realidad, Florentino da plenos poderes a todo el que llega. Lo que pasa, no os riáis, ahora, bueno, ponerme la carcajada ahora esa que ponéis y el cubata encima de la... ¿eh?
¿Cómo te lo sabes?
Sí, pero bueno, el caso es... Eso sabes quién me lo hace, el cabroncete de Xavi Valls. Me pone
sí,
el cubata también.
En la tele, Alonso.
Oye, sí. Alonso, exactamente. Escucha que... No, pero era en serio, sin cubata de por medio, que hoy no es viernes. Florentino siempre deja que el entrenador mande. Vamos a ver. Él dice, en su filosofía hay que entenderle, que el que manda es el que pone al que manda. ¿Quién es el que manda? El que pone al que manda, o sea, el presidente, ¿no? Igual que Laporta en el Barça. Pues Laporta coge a Flick, manda, ¿no? Pero luego, una vez que pone uno a mandar, pues a Flick, o en este caso en el Real Madrid, lo que espera Florentino del que pone a mandar es que mande. Y si no manda, no es culpa de Florentino, es culpa del que manda, que es lo que le pasó a Xabi Alonso. Xabi Alonso quiso mandar y no pudo. No supo o no le dejaron. Pero no es por falta de apoyo, es porque para mandar también hay que saber y hay que imponerse, ¿no? Cualquier vestuario es un parvulario, el del Barça también lo es, donde hay jugadores que juegan a la play hasta las 5 de la mañana, otros que hacen fiestas en casa con señoritas de dudosa reputación, otros que salen el día antes del partido, otros que no sé qué y otros que no sé cuánto. Bueno, lo propio en chavales millonarios de veintitantos años, ¿no? Pero ahí tiene que haber un tío con una mano dura que controle eso. Si no lo hace, no es culpa del que le ha puesto, es culpa del que no manda.
Tú, Lázaro, desde el altre costat de la barrera, ¿cómo veus
¿Cómo lo
está
ves,
pasando
familias?
Al Madrid?
Yo al Madrid lo veo... Bueno, los jugadores mandan en ese vestuario, sí, els jugadors manen en aquest vestidor. És un vestidor perdut pels entrenadors, pel motiu que sigui.
I al Barça no han manat els jugadors? Tu que has estat allà al club molts anys?
Moltes vegades els jugadors. Però hi han tingut tècnics, afortunadament. Jo he pogut conviure amb Frank... L'última etapa de Frank Rijkaard ja va ser la que, bueno, ja això ja trontollava i es veia que s'havia de fer un canvi. L'última temporada de Pep Guardiola, amb la frase «ens farem mal», ja es referia que la relació amb alguns jugadors ja no era la que havia de ser, o que havia de prendre decisions que farien mal i que ell no la volia prendre. L'època de Valverde, al principi, jo crec que es va entendre molt bé amb la plantilla, no manava la plantilla, hi ha entrenadors que pacten amb els jugadors. Escolta, això ho farem així. Escolta, pues mira, míster, per això podem millorar així, o podem, però sempre per mirar el millor, que estigui descontrolat el vestidor. jo no ho vaig veure amb Luis Enrique, des de luego, no. O sigui, Luis Enrique va estar a punt de ser un siri amb el
fundament. Este és Lázaro, és Lázaro el que...
Sí, 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 sí. Maroto, què tal?
Lázaro, està hablando, ¿no? Ah, sí, es que hola, hola, Lázaro, sí, está, sí, me ha aparecido por la voz.
Sí.
Bien, bueno, hay muchas, hay muchas situaciones.
Luis Enrique, Luis Enrique.
No, digo, Luis Enrique tenia el vestidor molt ben controlat. Va haver un punt que d'aquesta història va sortir les xispes amb el Messi, que són reconegudes per tothom.
Però van ser...
Van ser molt ben reconduïdes pels capitans. Sí. Jo aquí, a Xavi, a Iniesta, al propi Messi, en aquest apropament, després de la discussió amb el Luis Enrique, crec que van fer una amistat. Jo he sentit pel passadís del vestidor, poder explicar una interioritat, però que no va més enllà. Després d'aquesta història de tensió, jo vaig veure el Leo preguntar-li al Luis Enrique: Luis, el restaurante que me dijiste.
Sí. De fet, Messi ha reconegut que Luis Enrique és dels millors entrenadors que ha tingut mai.
Per això t'ho dic, que tot això és... Que hagi perdut la manija del vestidor...
Lo important no és el que passa, sinó com se soluciona el que ha passat.
Com se soluciona el que ha passat. I jo crec que en aquestes històries, el Madrid, per el que jo veig des de fora, segurament falta molta informació, però jo crec que la baixada de l'avió de Vinícius i tot el Real Madrid de la pilota d'or, per mi és fonamental per entendre el poder que tenia aquest vestidor sobre la resta de l'entrenador.
Jo ho deia al bar aquest matí, em sembla que la gent diu no, la temporada del Madrid s'acaba quan Vinícius fa el lío amb el canvi. No, la temporada del Madrid s'acaba quan dies després, en el pols entre Xavi Alonso i Vinícius, el club, en aquest cas Florentino Pérez, prioritza la figura de Vinícius per damunt de la de l'entrenador. Aquí és quan es carrega qualsevol autoritat de l'entrenador. Li volia preguntar al Lázaro, tu que vas viure Mourinho des de l'altra banda, què et sembla ara que torni a aparèixer el nom com a possible solució per...
Jo crec que no serà l'entrenador del Real Madrid. Crec que no, perquè crec que no aportaria res positiu en la relació vestidor... Mourinho és una... Jo conec el Mourinho de quan era entrenador del Barça.
Tu el vas viure allà.
Jo el vaig viure aquí i vaig tenir una molt bona relació amb el Mourinho.
I després el vas patir, entre cometes,
i després em van patir. Jo aquells quatre partits prefereixo oblidar-los perquè va ser una tensió interna que no
crec que no va portar... Hi havia tensió, a dintre del club hi havia tensió.
No, hi havia ganes i hi havia... I mediàtica, jo parlo mediàticament, controlar tot això va ser duríssim perquè eren les rodes de premsa i ja quan al Pep Guardiola se li van inflar, jo crec que no va avisar ningú i va dir, escolta, tu eres el puto amo, i aquella roda de premsa.
No us va avisar d'allò,
Jo a mi no, perquè jo no estava a Madrid. Jo no estava, i a més, en aquella època jo no estava lligat directament amb el primer equip. Estava a Xemi Terès. I jo crec que tot això va marcar una tensió que va arribar a la selecció espanyola, que Casillas i Xavi van haver d'arreglar, i Puyol van haver d'arreglar problemes. Jo crec que no seria positiu i que les segones parts no sé si són bones. Jo, d'aquesta frase que em faig ara bandera... De la segona part de Mourinho no sé si serà bona.
Maroto, ¿Mourinho es globosonda o hay agua ahí en ese río?
No, es globosonda. Se ha ofrecido él.
Se ha ofrecido él.
Lo está manejando... Sí, se ha ofrecido él. O sea, ¿para qué voy a andar con rodeos, no? Lo ha hecho a través de su agente. Pero Mourinho tiene varios problemas. Ya ha contado Lázaro algunos y hay otro también importante, que es que hay que pagar por sacarlo del Benfica. Oye, casi no, 6 millones de euros. Que es que aquí hablamos de millones como si fueran lentejas. Y claro, el Madrid, joder, pues no, ya lo hizo el año pasado con Xabi Alonso, no va a cometer el mismo error, ¿no? Pero además de eso es que Mourinho no es el que quieren. El que quieren es Jürgen Klopp. Otra cosa es, pues la gente luego dice, no, es que dijiste que era un globo sonda en Twitter. Bueno, en este momento lo es. Si luego resulta que falla Mourinho, falla el Klopp, falla Kroos, falla Allegri, falla Pochettino, falla Deschamps, y viene Mourinho, pues bueno, pues será por eso, ¿no?
Sí, pero será la sexta opción. Sería la sexta opción, imagínate.
Claro, claro, claro. Sí,
porque la primera es Klopp y la segunda es Allegri. Sí,
lo que pasa es que Allegri está entrenando al Milán, con el club con el que Madrid tiene muy buena relación, y luego Mauricio Pochettino tiene el problema de que, igual que Deschamps, de que son seleccionadores, quiere decir que van a tener que hacer el Mundial de Estados Unidos y no van a estar disponibles hasta bastante avanzado el mes de julio, ¿no? Y el Madrid quiere un entrenador antes del 15 de agosto, es así, antes del 15 de junio, perdón, es que porque se tiene que poner a trabajar. Entonces, por eliminación, si vas poniendo pues uno que hay que pagar, el otro que tiene el Mundial, el otro que tiene un club en vigor, pues ¿quién te queda? El más fácil es, en realidad, es Klopp, porque lo único que tiene que hacer es decir que sí, todo lo demás está resuelto.
Parlant d'entrenadors, què et sembla Hansi Flick a tu?
A mi em sembla un l'encert de Jan Laporta en aquesta nova etapa. És el gran encert. O sigui, jo crec que Laporta té una virtut, en aquest sentit, a la part esportiva, que és escull bé els entrenadors. Va escollir bé, aconsellat per Johan Cruyff, a Frank Rijkaard, va fer l'encert de fitxar Pep Guardiola, aconsellat per... ara no s'ho tirar el nom. Evarist Murtra. Per Evarist Murtra, això mateix. Sí que... I encerta en Flick, perquè suposo que algú li diu que, escolta, aquests entrenadors són... I després del 2-8 també de Lisboa, que entrenava el Bayern Múnich.
No caldria recordar-ho.
Bueno, però és que és el que hi ha. Vull dir, és que això és el que hi ha. I jo crec que el gran encert de Flick és saber mesurar els tempos del vestidor, saber controlar i parlar amb els jugadors. El tracte amb els jugadors em sembla exquisit i no l'estic visquent per dintre, o sigui, no, parlo del que veig, i amb el que veig i el que escolto i el que parla la gent, doncs crec que és el gran encert de la portada, és el fitxatge de Flick.
Un dubte, curiositat, que, sí, sí. Que fàcil que voler. Tu com a... Sí, si estiguessis a la comunicació...
Espera,
una notícia, sí, primera notícia, sí.
Venga, Marto.
Claro que se nos pasa, ¿no? Porque como estamos hablando de Flick, mira, en el último permiso que ha dado en el Barça, creo que fueron 3 días con motivo del parón de selecciones, me parece recordar. Estuvo paseándose entre Ibiza y Formentera porque está buscando una casa por allí. Con lo cual, si está buscando una casa, es que va a renovar pronto. Y va a renovar largo, además.
Bueno, dijo, lo de largo no,
si
no
dijo quedar, que quería ser el entrenador del Barça cuando estuviera el estadio acabado, que voy al
Sol. No, yo me buscaría una casa en Ibiza y Formentera, aunque no trabajara
sí,
en Barcelona.
Mejor Formentera. Yo creo que ya
tengo una cosa.
Igual
ahora va a ser el vecino del club.
El que vaig escoltar l'altre dia a les Mamarazzi, ho vaig veure en un reel d'Instagram, és que Flick viu ara en una casa al mateix barri on estava abans, de 300 metres quadrats, que paga, crec que...
La planta baixa, em sembla.
39.000 euros al mes de lloguer.
Mira, no està mal.
39.000 euros al mes de lloguer.
Que està la vivenda a Barcelona.
Cadascú, sí, tal com està el tema. No, li anava a preguntar una curiositat. Tu ara estàs fora, però si tu estiguessis dins de comunicació, li recomanaries a Flick que parlés ja en castellà?
No.
No? Cap cas?
El gran encert de Flick, perdona que us ho digui, sé que us afecta, que ens afecta a tots, perquè alguns entenen més o menys l'anglès, altres perfectament, i altres no entenen res, és que ha sabut...
Bueno, n'hi ha que no entenen res ni
viure
en castellà ni català.
Al marge del entorno. I l'entorno culer és molt més influent sobre el que passa dintre del club que si tu no saps separar-te. Luis Enrique, per exemple, no volia saber... Bueno, ell té una relació amb la premsa, sí. La que té.
Sí, però que... Flick, per exemple, que es manté més al marge, a la vegada és respectuós.
Molt.
Sí, sí, sí.
I no té problemes en respondre algunes preguntes que es puguin fer, no, saps?
Es veu que fa off the record, sí. amb la premsa, vull dir que tot això...
Manté les distàncies, però
perfecte.
Sense trencar-les ni molt menys
perfecte.
I respectant la feina
perfecte.
De cadascú.
Però la veu oficial de Flick és en el seu idioma, en el que ell entén, en el que ell s'expressa millor i en el que ell sap que no fallarà amb el que diu. I jo crec que això s'ha de respectar i crec que fa bé, tant ell com qui li aconselli, de mantenir les rodes de premsa en anglès o en alemany, o... encara que entengui el castellà. Per mi és la separació de dir, no, sí, però jo estic aquí. És com una marca, una línia imaginària de que jo puc tenir molt bona relació amb tu, però oficialment jo sóc l'entrenador del Barça. I això no és
mantenir
tan fàcil
les distàncies, guardar les formes.
Mantenir les distàncies i ser educat, no té res a veure.
Escolta'm, si treballéssiu ara als departaments de comunicació de Barça i Madrid, Madrid i Barça, ja estaríeu preocupats per com gestionar-ho del possible passadís, o no?
Jo no, jo és que he fet el passadís del Madrid al Bernabéu.
Tu estaves al club,
sí,
llavors?
Sí. Jo estava a sota del túnel, veient com els jugadors sortien, i el Barça feia allò. És que crec que és...
I es va parlar molt al club d'aquesta qüestió, o no?
No, és que és molt clar.
I algú es va esborrar, o no?
No. Que jo recordi, no, allà estan les imatges. Vull dir que això és només recordar, agafar les imatges
faltava
i les tens.
Faltava alguna aquella jornada.
Segurament, si no dic que no.
Era l'última etapa de l'última temporada de Rijkaard.
Això, avui, eh? Però bueno, el túnel és respecte al campió. No és, és que s'estan rient de mi perquè faig el passadís. És que està mal enfocat. L'altre dia escoltava el Ramon Bessa i té tota la raó. Una conversa amb tu crec que va ser. Té tota la raó. O sigui, a l'esperit del passadís ha quedat totalment... Bueno, pues, escolta, pues no el feu, no passa res.
Maroto, ¿lo hará el Madrid el pasillo en caso de que el Barça sea campeón este fin de semana?
Vamos a ver, a mí me alegra muchísimo coincidir con Lázaro, porque yo le haría a Flick hablar en catalán y le diría a los jugadores del Madrid que no hicieran el pasillo.
O sea, tú no harías el pasillo, ¿eh? Y Flick que hablara en catalán.
Yo no lo haría, además le diría a los jugadores que no lo hicieran.
¿Por qué?
Sinceramente. ¿Para qué? ¿Para hacer más escarnio de la mala temporada del equipo? Pues mira, no. Si, no hay que ser cínicos ni hipócritas. Eso tiene que salir del alma, y del alma no sale. En todo caso sale de la cabeza de alguien, ¿no? Pero como no sale del alma, pues no lo hagas. Es que es así de claro. Pero vamos, dicho lo cual, yo prefiero hacer el pasillo al Barça antes de que me gane la Liga en un partido directo contra el Madrid, ¿eh? En mi opinión.
O sea, tú firmas, vamos, que el Barça gane la Liga otra, este mejor, fin de semana, pues... ¿eh? Que gane la Liga ya, el Barça. Firmas.
Yo preferiría que gane la Liga ya y así el Madrid y tal, pero si, bueno, si puede ser que Madrid lo largue hasta después de pasar por el Camp Nou, mucho mejor para todos, porque así no hay que disimular. Si directamente no se hace, ya está, ¿no?
Sí, pero eso no desquita que la temporada del Madrid sea un desastre. Es que es igual el pasillo.
¿Y la del Barça?
Claro, pues ya lo estoy diciendo.
La del Barça ha sido, yo creo que es la demostración de que té un bon equip, que pot fer un gran futbol, que jo prefereixo el futbol que fa el Barça, que no pas el que fa el Madrid. Parlo d'estil, no d'altres coses, parlo d'estil de joc. Però que encara no ens arriba per estar entre els quatre millors equips d'Europa.
Aguanta un moment, Lázaro, que ara parlem d'aquesta qüestió amb el Santi Ovalle. Joaquín Maroto, te leemos en el diario AS. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.